Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Continuem a Perspectiva, el nostre periple per l'arquitectura hospitalària catalana. Avui amb PMMT, el despatx fundat l'any 2007 per Patricio Martínez i Maximià Torruella i que des de 2011 treballa en plena dedicació en aquesta especialitat.
Des d'aquell moment, la seva principal línia d'investigació i innovació ha estat l'Hospital Paramètric. Avui us explicarem què és un hospital paramètric en companyia de Patricio Martínez, una línia d'investigació que els ha convertit en referent internacional després d'haver demostrat a la pràctica la seva eficiència amb nombrosos edificis construïts seguint aquest concepte a tres continents i particularment des del 2014, quan el seu nou hospital de Puyo, a Ecuador, guanyava el Premi FAT Internacional i la novena Bienal Iberoamericana de Arquitectura i Urbanismo.
PMMT forma part del 22@network BCN, un conglomerat d'empreses, universitats, centres tecnològics, pimes i start-ups del districte de Sant Martí, compromeses en la innovació tecnològica, la creativitat i la transformació social. Recentment han presentat el projecte executiu per a l'ampliació de l'Hospital Josep Trueta de Girona, un equipament de nova planta de 7.400 metres quadrats que brillarà per la seva versatilitat, alta eficiència energètica, una gestió mediambiental modèlica i un manteniment molt econòmic.
PMMT estarà present aquest proper 25 d'abril a la inauguració d'un cicle sobre arquitectura hospitalària que organitza Roca Barcelona Gallery. En aquesta primera sessió hi participen despatxos amb els que ja hem tingut ocasió de parlar al Perspectiva de Catalunya Ràdio, com ara Albert de Pineda de Pinearc, Mario Corea o Ramon Sanabria, arquitectes, representat en aquesta ocasió per Lídia Planes. Dels integrants d'aquesta taula rodona inicial, només ens faltava conèixer Patricio Martínez, de PMMT, que ens ha rebut el seu acollidor i innovador estudi del 22@.
I sé que és la primera marca, no la segona, aquí tinc la bonsella arriba i diu, segueix això, cantonada, primera marca, no segona, i entra. Vale.
Molt bé, estem amb Patricio Martínez, que és el 50% de PMMT Arquitectura, i res, ens estava explicant simplement com pot accedir un invident als seus estudis que tenim aquí a la ciutat de Barcelona, i això, el primer de tot, és parlar de la forma de treballar que teniu, que és una de les curiositats del vostre despatx. Bon dia.
Bon dia, què tal? Sí, la veritat és que estem aquí al 22@, fa 2 anys, i ens van canviar perquè la manera que tenim de funcionar i de treballar com despatx d'arquitectura necessitava nous espais, no? Nosaltres creiem que l'arquitectura és el reflex d'una manera de funcionar, d'una manera de solucionar problemes que té la gent, i nosaltres teníem un problema, que és que el nostre sistema d'exercir la nostra professió necessitava d'un espai diferent, on treballem tots a la mateixa sala, però tenim un munt d'espais de sales d'espera amb diferents, doncs, amb taburets, amb sofàs, amb taules normals plenes de vinils on podem pintar, i tot això va fer que ens tinguessin que canviar un espai més gran, no? A més, el nostre despatx s'ha convertit en un showroom de totes aquelles projectes d'investigació que anem desenvolupant. En els últims 10 anys, que és on realment hem desenvolupat els projectes d'innovació d'una manera més professional, no? I el que deies dels invidents, doncs sí, nosaltres quan entrem al despatx hi ha un paviment podotàctil, que són, diguéssim, unes marques al terra que la persona invident pot seguir fins a un mapa tàctil, que és un plano del despatx, on li marca on està cada sala i de quina manera té que arribar. I doncs, si vol arribar a la sala de reunions, doncs li marca que té que anar seguint unes marques que hi ha a terra fins a una cantonada, i la segona porta a dreta és la sala. També hem dissenyat unes manetes per les portes que permeten tenir el braille, de tal manera que per la cara interior hi ha el braille i l'invident, simplement agafant la maneta per obrir la porta, pot llegir el que nosaltres diem una confirmació de destí, és a dir, el nom de la sala on entrarà, i així no té, pot llegir-ho igual que nosaltres llegiríem el rètol.
Dit d'una altra manera, que tot allò que esteu aplicant en arquitectura hospitalària ho desenvolupeu vosaltres mateixos en el vostre mateix estudi / taller / despatx, i és una mica una manera de tenir les coses implementades abans de posar-les en els edificis en concret en els que esteu treballant, oi?
Efectivament. Nosaltres no hi creiem en allò de fer experiments amb els projectes dels nostres clients. Uh-huh. Nosaltres creiem que tota la innovació i tots els avenços que puguem fer a nivell d'arquitectura els tenim que, com fa la indústria, fer a banda provar-los a banda i una vegada estan contrastats, consolidats i tenim garanties de que són eficients, llavors és quan els implantem. De fet, aquest model ens ha portat a tenir un departament d'I+D molt important. El 30% de la plantilla està implicada en aquest departament d'I+D, on desenvolupem projectes d'investigació que a vegades esdevenen innovacions, perquè al final la innovació, si no genera una millora, no és més que una investigació. Què passa? Aquests projectes d'innovació nosaltres ens porten una mitjana d'uns 3 anys d'un investigador i un equip desenvolupant aquest projecte. Exemples d'aquest projecte que després podem parlar són l'Hospital Paramètric, que és un hospital que es pot construir en menys d'un any, o el Clear Code, que és un manual d'arquitectura, de quines coses tenim que fer-li a l'arquitectura perquè sigui 100% accessible, entenent l'accessibilitat màxima, que seria un 10, ni no la que contempla la normativa a dia d'avui, que està entre un 4 i un 5. Vale? O els espais saludables, que és el Friendly Materials, que és una web gratuïta de consulta que permet escollir materials en funció de la salut que generaran les persones que ocuparan aquests espais, no? Com aquestes i altres, però és aquesta aposta per la innovació a banda dels projectes la que va generant tots aquests models de coneixement que apliquem als projectes, que primer els apliquem als despatxos i que anem incorporant després als nostres edificis.
Un mètode també molt basat en la discussió, l'intercanvi d'idees, la interdisciplinarietat, no?
Sí, això és una cosa molt important per nosaltres. Nosaltres diem que no som despatx d'arquitectura a l'uso, ni millors ni pitjors, simplement fem servir una altra mètode. És a dir, nosaltres no hi creiem en el concepte de que l'arquitecte és una persona capaç de fer un dibuix o un tovalló amb una cafeteria i això és l'obra genial, creativa, sinó creiem que l'arquitectura és el resultat d'un món d'empreses, dels clients, dels promotors, dels col·laboradors i del despatx d'arquitectura. Però del despatx d'arquitectura no exclusivament de l'arquitecte, sinó de tot el personal. Nosaltres ens vam adonar que empreses com Google, que és software, HP, que són impressores, el Bulli, que és un cuiner, l'EQE, que eren tàpers, totes compartien un model d'empresa d'innovació semblant. Per tant, vam dir, escolta, si un cuiner, una persona que fa impressores i una persona que fa informàtica, comparteixen un model, per què no un arquitecte? Llavors, el que hem implantat és un model més basat en els models d'innovació de Silicon Valley i en la intel·ligència col·lectiva. És a dir, tothom opina sobre els projectes que fem al despatx. És a dir, no solament el màxim i jo, dues persones decideixen i defineixen els projectes, sinó que hi ha un equip que ha definit, però tothom, tingui la professió que tingui, des del periodista, l'economista, com l'arquitecte, tenen que dedicar unes hores a la setmana, que normalment són 2 hores a la setmana, que poden ser o 4 cada 15 dies, o un dia sencer al mes, a passar pels tots els projectes i donar la seva opinió. Donar la seva opinió i dir, escolta, jo això ho faria d'aquesta manera. Això el que fa és que al final qualsevol projecte té la reflexió de 40 persones, 40 maneres de veure l'arquitectura, 40 realitats diferents, i això el que fa és que els projectes millorin. Aquest model d'intel·ligència col·lectiva és el que nosaltres tenim implantat al despatx.
Molt bé, i després de 25 anys madurant aquesta forma de treballar, han arribat els primers fruits, ja des de fa uns quants anys. Ens explicaves abans, quan ens hem trobat, que és una mica com establir unes regles de joc, que a més les teniu patentades, no? Sí. I a partir d'aquí sorgeix una forma nova de treballar, que avui dia ja té un nom, que és l'Hospital Paramètric, no?
Sí, l'Hospital Paramètric és un dels primers projectes d'I+D com a tal. Vam trigar quasi 3 anys en desenvolupar-lo, diguéssim, al despatx, i va ser perquè nosaltres en aquell moment començàvem a fer obres a Sud-amèrica, però sobretot a l'Àfrica, i ens vam adonar que la realitat a nivell d'infraestructura era molt diferent a la que estàvem acostumats aquí, no? És a dir, que allí, entre un hospital i un altre, podia haver-hi 4 o 6 hores de recorregut amb un jeep. Això afectava perquè una contingència mèdica lleu es convertís en un perill de mort, no? Llavors vam decidir si hi havia alguna manera de conceptualitzar un hospital per poder-ho dissenyar, construir i equipar en comptes d'en 3 o 4 anys, en un any. un any i mig. Si aconseguíem això, això volia dir que una vegada diguéssim, el govern té els diners per fer un hospital, el pot posar en marxa 3 anys abans o 2 anys abans del que seria, del que estaria previst. I això, d'alguna manera, entre cometes, salvava vides, no? Aquest va ser un projecte, va ser l'Hospital Paramètric, i que finalment, quan va estar acabat, amb l'empresa MacIver del grup Dragados, vam tenir l'oportunitat de fer el primer a Ecuador, al Puyo, després vam fer una Guinea Equatorial, una altra a Angola, 2 més a Ecuador, estem fent 3 a Bolívia, una altra a Angola, però no ens hem d'equivocar, no és el model paramètric no és un model prefabricat, no és un model estandarditzat. El que hem fet amb el disseny paramètric és parametritzar aquells aspectes que fan que l'arquitectura hospitalària sigui eficient. És a dir, pondré un exemple més fàcil, és com els escacs. ¿Vale? Tu als escacs defineixes un tauler que té uns colors i unes mides exactes, unes fitxes i uns moviments. I amb això que és molt estricte, que seria les regles de l'hospital paramètric o les regles de l'escacs, tu pots jugar qualsevol partida de qualsevol nivell. ¿Vale? Uh-huh. I això és el que nosaltres hem definit, aquestes regles que ens permeten després dissenyar d'una manera molt ràpida qualsevol edifici, qualsevol partida.
Que no té res a veure doncs, amb un sistema modular de fer hospitals de campanya o per refugiats, d'alguna manera,
no
ni espais efímers. Parlant d'hospitals que han de tenir la seva vida útil de 50 anys, 60, els que sigui.
Efectivament,
oi?
Són hospitals que tenen que tenir la seva vida útil de 50-100 anys, almenys, que estan dissenyats amb les mides exactes que vol el client, amb els materials que toquen, i que, bueno, si serveix com a referent, que alguns d'ells doncs, han tingut la sort de ser premiats amb el Premi FAT o amb la Bienal d'Arquitectura Iberoamericana o amb la medalla d'honor del Consejo Superior d'Arquitectos d'Espanya. O sigui que són arquitectures, entre cometes, també de qualitat, no?
La culminació de tot això és el fluid hospital, no? Que és el model que heu desenvolupat a Machala.
Efectivament, el fluid hospital és una evolució de l'hospital paramètric on es potencia ja a més de la velocitat la màxima flexibilitat a canvis futurs. Estem en un moment de canvi amb la tecnologia, amb el concepte del que serà la sanitat, i els hospitals en els pròxims 100 anys canviaran completament. Llavors el que estem fent és hospitals que siguin molt flexibles, que aquesta vida útil dels 100 anys no s'esgoti perquè ha canviat el model i l'edifici, que encara està com per aguantar 50 anys més, no pugui donar resposta a això. El fluid és aquesta evolució, afegir aquesta màxima flexibilitat als edificis. Manta, Machala són exemples de tot això que ja estan construïts a l'Equador, i això ha passat també d'alguna manera a la nostra feina aquí. Exemples com la Clínica Girona o l'Hospital Evangèlic són exemples d'aquesta arquitectura més flexible, no?
Dues obres que heu començat fa relativament poquet, si et sembla, podem parlar una mica en detall de cadascuna d'aquestes 3 obres, bàsicament, que són obra nova, que són la Clínica Girona, el nou Hospital Evangèlic, el 22 @, i el Medicare a les Escoles Pies de Sarrià. Oi?
Exactament.
Perspectiva. La nova Clínica Girona, una institució privada amb més de 80 anys d'història a la ciutat de Girona, que ara trasllada les seves instal·lacions al sector sud de la ciutat, passant dels 13.000 metres quadrats de la seva seu històrica als 41.000 que contempla el nou projecte, millorant les seves prestacions d'urgències, diàlisi, diagnosi per la imatge, consultes externes, fecundació assistida, anatomia patològica, rehabilitació, laboratoris, oftalmologia, quiròfans, obstetrícia, hospital de dia, angiografia, endoscòpia, UCI i hospitalització.
Era un solar complex, el que passa és que era un solar molt ben col·locat, molt ben comunicat, que això sí que és un valor per a un hospital. Va ser dur, però si el camí no és complex, al final els resultats no són òptims. No? La Clínica Girona, jo una de les coses que diria, perquè sí que la Clínica Girona incorpora El 80% de les investigacions que a dia d'avui hem desenvolupat, com el disseny paramètric o l'accessibilitat universal o l'espai saludable, però a mi m'agradaria explicar que la Clínica Girona també és un exemple d'aquesta intel·ligència col·lectiva. És a dir, nosaltres hem tingut la sort de que la propietat ha sigut una propietat absolutament implicada i que durant un any hem estat treballant amb ells, amb tots els metges de tots els serveis, perquè ens poguessin explicar de quina manera treballaven, quins eren els seus problemes, quins eren seves ambicions, i entre tots hem dissenyat un edifici que creiem que és el producte, com deia abans, no d'un croquis a un tovalló, sinó del treball de tot un equip de metges que d'alguna manera ens han ajudat a dissenyar el seu espai a mida del que ells necessitaven. Per mi és una de les coses més maques que té Clínica Girona, a banda de que creiem que és un gran edifici, no? S'està buscant tant l'excel·lència en la Clínica Girona, perquè et facis una idea, que per evitar les vibracions que genera el tren sobre la clínica, tenim tota l'estructura de l'edifici sobre molles, perquè les vibracions que fa el tren quan passa i dona sobre el terreny no afectin en vibracions a l'estructura de l'edifici. A nivell d'accessibilitat universal té un màxim, està quasi en un 90%, amb una nota excel·lent, i això vol dir que qualsevol persona, sigui quina sigui la seva discapacitat, i estem parlant no exclusivament de cadires de rodes, que això sí que contempla normativa, sinó de gent invident, gent amb problemes de mobilitat, dislèxies, dèficit cognitiu, sensibilitat química múltiple, un munt de coses i de prestacions que faran d'aquesta clínica un emblema, i probablement serà la primera clínica d'aquesta envergadura amb totes aquestes prestacions al món.
El nou Hospital Evangèlic al districte de Sant Martí de Barcelona, 10.234 metres quadrats al voltant d'una façana d'alt valor patrimonial amb 6 plantes i 190 llits dedicats a malalts subaguts amb necessitat de cures pal·liatives i malalties neurodegeneratives i psicogeriàtriques. El nou servei millorarà un alt dèficit assistencial al districte 22 arroba, assumint el 80% dels pacients de l'àrea integral de salut del litoral mar, alhora que proporciona un entorn arquitectònic especial i únic.
Aquest és un projecte que ens encanta. Creiem que és una nova tipologia. Quan això que et deia abans de que els hospitals canviaran, és que en els propers anys cada vegada tindrem més hospitalització crònica, és a dir, que les hospitalitzacions passaran ja de 3, 4, 5 dies a 20, i això els hospitals, la red actual, no ho pot absorbir. Llavors tindrem que trobar un model nou d'hospitals de crònics, és a dir, de persones que poden estar entre 10 i 40, 60 dies o 100 dies, que no són les residències d'avis. I aquest és probablement el primer exemple d'aquesta tipologia. Aquí nosaltres tenim sort en les propietats, la veritat, hem trobat també una propietat amb moltes ganes, molt col·laboradora. Òbviament, com tot el que fem, doncs també portarà totes prestacions d'espai saludable, d'accessibilitat universal. Està dissenyada aquesta encara més amb un criteri de flexibilitat, perquè és un model que anirà canviant, i la veritat és que està amb nosaltres, que estem acostumats a construir Angola, no sé què, la tenim a 2 minuts del despatx. Per tant, per nosaltres fer una obra a 2 minuts que pots anar caminant és com una mena de miracle, no?
Ja no són visites d'obra, vaig a fer un cafè a l'obra a veure com va.
Vaig a fer un cafè a l'obra, ara que quan anem a una obra sabem que tenim 24 hores per arribar a Bolívia i allà.
I dius a l'aparellador, truquen quan n'arribis que vinc.
Que vinc, que acabo cap allà.
La nova Clínica Barcelona de Medicina Regenerativa del grup Medicare. 4.200 metres quadrats situats en un espai cridat a esdevenir emblemàtic a tocar de les escoles Pies de Sarrià-Sant Gervasi i un centre de referència amb un marcat caràcter innovador i altament tecnificat en serveis com odontologia, rehabilitació, traumatologia i cirurgia plàstica. A més, tindrà el primer servei privat de Barcelona en afèresi, que és el procés de triatge i separació de cèl·lules sanguínies procedents de donació.
És una clínica, ens fa molta il·lusió perquè també és un model nou, és una clínica basada en la medicina regenerativa. Hem tingut que dissenyar els espais també molt assessorats pel comitè, diguéssim, mèdic que la dirigeix per poder-la endreçar i organitzar amb el que és aquesta història de la medicina regenerativa, que encara és molt puntera, no? És un edifici nou, però està fet sobre un contenidor antic, és a dir, era una antiga escola que es buida sencera i que es refà completament, però que és un model que està molt bé perquè era un model bastant flexible, és a dir, aquella escola ens ha servit per inquivir un hospital allà sense pràcticament tocar la volumetria, no?, de l'edifici.
Ja que m'estàs parlant de contenidors antics, això ens remet a la mare dels ous, que és la rehabilitació, perquè està molt bé fer obra nova, però el veritable repte és assumir edificis força antics, o força vells, diguéssim,
sí,
no antics, sinó vells, molts d'ells fins i tot malalts, i bé, revitalitzar-los. I teniu uns quants exemples amb els que esteu treballant ara mateix, oi?
Sí, la veritat és que sí. O sigui, realment, com tu dius, a l'edifici nou cada vegada, i més aquí a Catalunya, s'està acabant, perquè al final...
És un Barcelona que l'espai és el que és, oi?
L'espai és el que és. Mira, nosaltres hem tingut la sort d'aquestes dues obres d'obra nova, però realment on està la història és a les rehabilitacions. Nosaltres tenim la sort de que gràcies a la nostra trajectòria i sobretot també a aquesta aportació d'innovació que fem als projectes, doncs empreses molt importants estan confiant en nosaltres per desenvolupar durant els propers anys totes les remodelacions per anar fent nova aquesta clínica, no? Exemples com aquests són la clínica Corachán o la clínica Barraquer o la clínica Creu Blanca, entre d'altres, o l'Institut Marquès, i aquest és el cas d'aquests edificis que al final el que volen és regenerar-se completament, però amb la problemàtica de que no tenen que perdre cap de les seves prestacions, tenen que continuar donant servei, però modificar i adquirir aquestes noves prestacions funcionals, d'accessibilitat, de salut dels materials, de tot això. És complexa, però és divertit. És la fórmula 1 dels hospitals.
I ja que estàvem a Girona, tornant a Girona, tenim l'ampliació, podem dir-ne, de l'Hospital Josep Trueta, que, malgrat que és un edifici que fa cap a 20 anys que es parla d'enderrocar-lo totalment i fer-ne un de nou en un altre lloc que no té res a veure, però, evidentment, mentre tot això no es decideix, allà calen actualitzacions.
Sí, calen actualitzacions. Nosaltres vam guanyar un concurs públic que va convocar el Servei Català de Salut per una ampliació bastant grossa d'uns 8.000 metres, on s'amplia i es reforma completament tota l'àrea quirúrgica, tant de cirurgia major ambulatòria com menor ambulatòria, tota l'àrea oncològica, l'esterilització, es deixen espais de reserva per noves UCIs. És un projecte complex perquè estem ampliem moltíssim, arribem a quasi 15 quiròfans, alguns d'altíssima tecnologia, però mantenint el funcionament. Per tant, diguéssim que aquesta és també una de les obres complexes que estem fent al despatx i que creiem que millora moltíssim a l'àrea quirúrgica del Trueta.
Doncs, Patricio, molt agraïts per haver-nos obert les portes del vostre despatx, taller.
A vosaltres, perquè la veritat és que ens fa molta il·lusió que al final que vosaltres que teniu el micròfon doneu veu als que no tenim altaveus, no? I aquestes coses són d'agrair perquè al final, és important fer-les, però és important que es coneguin, no? I que la gent es vagi implicant i que cada vegada entre tots anem millorant una miqueta el nostre parc arquitectònic, que ja és bo, i a Catalunya tenim una gran tradició de bona arquitectura, però ja que continua donant passes endavant i també amb els temes que són més socials i no tan purament arquitectònics, no?
Gràcies per compartir-ho. Ens veiem aviat. Segur que trobarem més ocasions de parlar de tot el que esteu fent.
Encantats, quan vulgueu vosaltres.
Que tinguis un gran dia.
Igualment, gràcies.
Adéu.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.